Endavant amb Sílvia Còppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Som a Roma i avui al divan s'hi estira un català universal que viu entre volcans. Un geòleg que va decidir instal·lar-se a Itàlia a tocar de l'Etna i de l'Stromboli per estudiar de prop la força de la Terra. Aquest vulcanòleg tan reconegut a Itàlia és alhora divulgador, investigador i apassionat del planeta. Nascut i criat a Batea, la Terra Alta, va conèixer la seva dona italiana fent de gondoler al riu Kem de Cambridge. Aquells 1.000 euros manllevats al pare per anar a aprendre anglès li van canviar la vida i va embogir per aquesta dona de Perugia.
He intentado casi todo para convencer. El mundo se derrumba todo aquí a mis pies.
I entre mostres de cendres de volcans a Turquia i investigacions de Mèxic, senyora de les revetlles d'estiu del sud de Catalunya, mentre triomfa a Roma estudiant volcans. Ivan Sunyer, vulcanòleg, avui ens fa molt de goig d'entrar plegats en erupció aquí a la seu del Governo de la Catalunya a Roma. Benvingut al divan.
Moltes gràcies per la introducció, molt bonica, gràcies.
Xavier Vilà aquí en la documentació, a les lletres, amb Martí Cuní a les gravacions, amb l'Albert Castellví, que et fa una foto fantàstica ara a la coordinació, i amb Josep Lluís Santissó, que ho munta. A veure, però situem-nos. Tu ens fas el favor de venir a Roma, perquè tu fas classes on?
A Roma, a la Sapienza.
A la Sapienza, sí. Però vius?
A Perugia.
A Perugia, i llavors anem de la Perugia a la Sapienza.
A vegades en tren, a vegades en bus, a vegades agafo el cotxe.
Sí, nosaltres ja hem viscut què és això del trànsit, sí. A Roma. Què és això? Com ho diries als oients?
És el caos. És la... Va de malo a Guatemala, saps? De Guatemala a Guatepeor. Sí. Està sempre a pitjor.
I tu vens... Tu ets un home, esclar, de la natura.
Sí.
I t'agrada moure't com?
En la bicicleta.
Amb la bicicleta.
Perquè és perillós, però em sento altre cop pel Salvador, per Guatemala, pel mig dels volcans, me sento viu.
No? Et sents viu,
És que si no, aquí estàs quiet.
Aquí estàs quiet,
l'autobús, ja. Fer 2 quilòmetres, pots estar una hora i mitja.
Més que a peu. Avui nosaltres, sí, hem vist que fins i tot amb taxi pots trigar més que a peu, eh?
Sí, sí, sí.
I ha aparegut aquí al Salvador, i ets del sud de Catalunya,
sí.
I ha aparegut a Cambridge i fent d'un volcà... No havia conegut mai un volcanòleg.
Un volcanòleg.
I va ensenyar, sí. Pues... Però tu com vas pensar que podia ser volcanòleg a la vida?
Mira, les coses van sorgint quasi per... Van fluint. Vaig decidir que volia estudiar geologia,
sí.
Vaig anar a Barcelona, i d'allí sí que de petit sempre m'agradava molt veure
els documentals.
I era d'animals i de volcans.
Tu ets aquell que quan diuen que mira documentals a la 2, no?
És veritat.
Ets tu.
Sí, n'hi ha.
Ja.
Allí després de dinar per la tarda, quan un se relaxa fent la migdiada, sí. I m'encantaven. I bé, i vam anar a Barcelona i començar estudiant geologia, i a poc a poc pues, vaig anar adreçant-me cap als volcans.
Perquè la teva família no es dedicava a res d'això,
no.
Què es dedicaven?
Meu pare ha sigut pagès tota la vida, han fet raïm, han fet olives, oli, ametlles, i ha treballat també comercialitzant el vi, que sempre, sí, l'hi ha acompanyat en la furgoneta, porta vi als restaurants, a les bodegues de Lleida, de Tarragona, Salou, tota la zona, i al camp.
Al camp.
La meva mare, pues, la senyora de la casa.
De la casa.
Que ens ajudava, ens criava, i ens pujava tot.
Quants éreu quan eres? Quants éreu?
Quatre.
Quatre.
Jo tinc un germà gran, el Javier, que té 5, sí, anys més que jo.
Sí, quants anys tens tu?
Jo en tinc 40, en faré 41 el dissabte.
Oh! Felicitats, eh? Felicitats, eh?
Gràcies.
I els teus germans també tenen, no sé, oficis, professions així...
Per sort, podríem dir que mon germà ha sigut més tranquil i ha anat, sí, ell va estudiar empresarials a Tortosa, llavors econòmiques, i va fer oposicions i treballa a la Diputació de Tarragona.
Ah, sí?
Així el meu pare i la meva mare tenen un fill a prop.
I
tenen els dos nets que poden viure'ls més que els meus fills, però que...
Clar, que els teus fills, eh? Perquè,
clar,
tu ara aquí ja estàs superestablert, eh?
Sí.
Sí.
Bueno, no se sap mai la vida, saps? Un que ha anat tan voltant pel món, diguéssim, encara estic aquí.
Ara estàs aquí.
Estem bé i estem aquí.
Estem aquí, estem, és bonic això, estem bé i estem aquí,
sí,
no? Som aquí. I tu, hi ha una associació de catalans,
sí,
aquí, no?
Sí, sí, sí.
I que tu la vicepresideixes.
Sí.
Digue'm quan sou, què feu...
Ah, doncs ara acabem de fer canvi de junta, el mes de gener, perquè portàvem 4 anys la junta anterior i la presidenta, que és la Amanda, s'ha quedat de presi i com ningú volia... A la gent li fa una mica de cos agafar responsabilitats, ningú volia fer de vicepresident, m'han quedat un any, mentre estan convençut altra gent nova que ha entrat a la junta i que ho han agafat en molt entusiasme organitzant, com ara dia, la calçotada, que farem el propi dissabte, no, que és el següent. Hem organitzat la trobada de Casa dels Catalans de Europa, aquest estiu passat, que va ser aquí a Roma, i va anar molt bé.
Sí.
Organitzem pues altres festes per als nens, com si diguéssim, ara vam fer el Carnestoltes i la Vella Quaresma, fem la castanyada, fem el tió, fem activitats tradicionals, culturals de Catalunya, per a la gent que viu a Roma, i hi ha molts catalans, estem més de 100 al grup de WhatsApp.
Està bé, perquè ens deia ara Luca Belizzi, pronuncio bé, no? Que és el delegat,
sí.
No? Aquí ens deies, clar, que a vegades, fins i tot, això dels tramvies i els trens té el seu què, perquè escolta que algú parla català i diu, calla, aquests,
venga,
no? Cap aquí, diríem...
A l'associació.
A l'associació, efectivament, i que també tinguin com una casa que els pot acollir. Som a Roma i avui escoltem l'Ivan Sunyer.
A contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
Aquesta peça, La Flama, obrint pas, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu, ens l'has triada. Sí. Per què, Ivan? Per què?
Em recorda els temps d'universitat i també... posteriors.
Et vaig emocionar.
Sí, és cert. És que són records, experiències, són... Aquestes cançons són fases de la vida, no? Són moments...
Quin moment era aquest que...
Anar de concert amb els amics del poble, amb els de la universitat, i després pues, tota la situació que han viscut en els últims anys a Catalunya, que té una energia i una força.
Ens cal, eh? Sí. Mira, puja.
Sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiments, viure mantenint...
Vaig saber que l'Ivan Sunyer vulcanòleg aquí a la casa de la Generalitat del Govern català balla amb els dits. Aquesta peça, La
Mentre,
Flama...
Sí, la força.
Tendre, eh? A veure, situem-te, eh? A tu que ets de Batea, i com comences a estudiar, què fas, on vas? Explica'ns-ho, com va anar això?
Mira, doncs els hi ve l'edat d'anar a la universitat i jo vull anar a Barcelona, vull veure...
És un món molt més gran.
Exacte, he sortit d'un poblet de 2.000 habitants que se queda petit, vas a l'institut a Gandesa, al poble costat, però tens inquietuds, tens efervescència en aquest temps i vols sortir, i dius, te'n vas a Barcelona i llavors al cap de pocs mesos dius, això és molt gran i vull estudiar, vull continuar, i a poc vaig trobant el que vull fer. I vull fer acadèmia, però... quasi que se'm ordena sol, perquè jo havia de començar a treballar a un túnel. Sí, fent, diguéssim, el geòleg del túnel, que el meu professor de sondeig i de geotècnia me volien contractar.
Esclar, per fer un túnel es necessita que algú miri de què està feta la sorra, si
està
que enfonsada...
Exacte,
no?
La roca que va sortint i vas monitorejant, diguéssim.
Monitorejant, molt bé. I el túnel, quin túnel era?
Era el túnel que ara s'ha acabat, l'any passat va ser... Sí. Entre Picamoixons i Valls, allí a la província de Tarragona. Ben a prop de casa, era pràcticament tot molt bé. No? Però...
Picamoixons, sempre fem barba amb Picamoixons, com que et queda molt, molt, molt lluny. I no hi vas acabar treballant?
No, perquè es va cancel·lar. Se va, diguéssim, paralitzar l'obra degut a la crisi financera i econòmica del 2010.
Sí.
Jo estava tornant de Brasil, que vaig fer la tesi
Però a veure, estem a Batea, Barcelona, i ja has fet la tesi a Brasil.
Sí.
Com vas anar a Brasil? Doncs
pues perquè jo havia d'anar d'Erasmus a Southampton. Però va haver un problema entre el curs d'anglès que estava fent i el professor que ho organitzava, i al final havia d'estar un nivell més alt.
Sí.
Per això mateix després em vaig anar a Cambridge i s'ha d'aprendre bé l'anglès. No?
Atenció, que si no tenim un nivell alt d'anglès, explica'ns-ho això per a les noves generacions.
Jo vaig assolir el curs que estava fent, vaig aprovar, però la Universitat de Southampton m'ha dit no, hauries de tindre el curs més amunt. Però això se'n va enterar el professor que se n'encarregava de l'Erasmus a la Universitat de Barcelona massa tard. Allí vaig aprendre que si vols fer una cosa bé l'has de fer tu mateix, te n'has d'encarregar tu de les teues coses, no dependre de l'altre. I me vaig quedar amb les ganes de marxar d'Erasmus i d'Erasmus.
Sí.
I un professor, que en pau descansi, perquè ara me'n vaig enterar, la setmana passada estava treballant amb col·legues de la Universitat de Barcelona i del CSIC, i em va dir que havia mort el Jordi Serra, professor d'oceanografia, que em va ajudar anant a fer la tesi d'oceanografia al Brasil.
Una tesi d'oceanografia.
Sí, una miqueta d'oceans, una miqueta de sediments d'unes dunes eòliques que quan és...
I què vas estudiar allà? O sigui, la tesi de què tracta, en realitat?
És una tesi dels lençols maranyenses, un paraís d'arena blanca al nord-oest, al nord-est del Brasil.
Sí.
Que són dunes mòbils depenent l'època glacial del planeta.
Uh-huh.
I estudiava aquestes transicions. Ja començava a fer coses de paleoclima.
Paleoclima.
Paleoclima i també de falles actives que hi ha al nord-est. De...
Clar, també la paraula paleoclima és la primera vegada que la pronuncio a la meva vida. Eh?
És l'estudi de la situació climàtica del passat.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còppolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.
I tu, diríem, estudiant la situació climàtica del passat, entenc, fins al paleolític, no sé, com ho pots arribar a estudiar? Què tens? Quins vestigis?
Ara mateix, ahir vaig fer una reunió en un palinòleg, una altra paraula rara, que el palinòleg és el que estudia el tipus de pol·len de les plantes.
Sí.
Quan acabam de fer un sondeig a dins d'un cràter del volcà Ergies a Turquia, sí, on han trobat 25 metres de sediments lacustres que van variant perquè al llarg del temps se van depositant, n'hi ha tefres del volcà, n'hi ha tipus de vegetacions, i estudiant el pol·len pot reconstruir el bosc que hi havia en aquell temps. Sabent el tipus de plantes que hi havia, saps el clima que hi havia.
I quin clima hi havia allà?
Va canviar des de l'últim pic glacial, abans de l'Holocè, cap a una època més calorosa, que és ara el final de l'Holocè.
Llavors, perdona, que ara jo et faré una pregunta absolutament d'algú que no sap res d'això, no? Quan nosaltres ara veiem que hi ha els efectes del canvi climàtic i hi ha qui ho posa en dubte, tu que ho has estudiat, el nostre volcanòleg Ivan Sunyer, què et diu? Sí, hi ha canvi climàtic i no és comparable als canvis que hi ha hagut al llarg dels segles i dels mil·lennis a la Terra? No ho és?
Que hi ha canvi climàtic és obvi. El que està valorant és quan l'efecte antròpic, la humanitat, està accelerant aquest canvi. El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta per un munt de factors, per la pròpia rotació i el seu eix, els Milankovic, per mil coses. Sempre hem estat en transicions entre glaciació i interglaciació.
Uh-huh.
I el que també s'està demostrant és que l'efecte dels combustibles fòssils, tots els gasos d'efecte hivernacle estan accelerant, i vehement els efectes. Acabam de... En dos mesos a Catalunya hem tingut uns efectes de meteorològics per vents forts, per pluges. Veiem que estan passant coses...
Com extremes, no?
Sí, més teníem... extremes en menys sí. temps, més freqüents.
Sí. Sí, teníem la sequera, que semblava que no havia de ploure mai.
Exactament.
Fa res, un any, i ara, diríem, no para de ploure i de tenir alarmes.
Tenim
això és el canvi climàtic. Perquè això passaria, però no tan ràpidament?
Sí que passa, perquè estem parlant de que hi ha les fases del niño i la niña, els efectes meteorològics d'un any plou molt, altres sis anys no plou tant, però tan radical, extremat com ara, no és tan normal.
És reversible el canvi climàtic?
Ostres, aquesta pregunta...
Aquesta mal he pensat, eh?
Aquesta pregunta...
La del milió de dòlars, sí. Eh? Ivans...
No, és que el que diem és natural, el canvi climàtic ha de passar. El que és reversible és l'acceleració que nosaltres li estem donant.
Molt bé, l'acceleració, la velocitat, no?
Sí.
Llavors, perquè ho fos, què caldria?
Hauríem de començar a consumir menys combustibles fòssils, a emetre menys gas, CO2, metà a l'atmosfera i intentar viure el menys impacte possible a la natura.
I tu això ho fas i deus crear molt pocs residus i molt pocs plàstics. Com és la teva vida?
Intento fer-ho això al màxim, exacte. El que passa és que molta gent, ara mateix en el context global que vivim, en aquestes guerres que cremen depòsits de petroli que ells solets contaminen més del que fem la societat en 10 anys, molta gent se'n cansa.
Sí.
Perquè, si, per exemple, les grans ciutats, Roma, és complicadíssim anar d'un punt a un altre en l'autobús.
Sí.
Imagina't reciclar, fer les coses el millor possible quan no és l'organitzador, quan no és l'estat, quan no és el sistema que t'ho fiqui fàcil. Li estàs demanant a la gent que faci un gran esforç quan veuen a la tele els desastres que es fan per interessos molt més individuals. Però hem de trobar la manera d'explicar a la gent que no hem de deixar de fer les coses perquè els altres...
No les fan.
Exacte.
Avui parlem amb el professor Ivan Sunyer, amb el doctor Ivan Sunyer, que és, ens ha explicat, no?, que va fer fins i tot la tesi. Tenim la sort de que sigui avui aquí al divan, en la seu del govern de la Governo de la Catalunya, la delegació de la Generalitat de Catalunya. I mira, ens explica i ens escull també aquestes cançons.
Llaman a la puerta otra vez, ya va, ¿quién es? Fue a abrir y se metió en mi casa un amanecer, ahí va, qué bien.
Extremoduro, Golfa, ¿eh? ¿Què és aquesta peça musical? T'agrada, eh? Que recorda.
També l'estava cantant. I dius...
A veure com la canta.
No.
Este,
recordo els concerts i recordo la primera nòvia, aquella que et fa prendre tant a la vida,
sí?
Que necessites
va deixar la saxa.
No va ser exactament així, va ser més complicat. Sí, va ser
situacions... Desamors, eh? Sí.
Però que van bé, saps? Per entendre el que vols per a la vida.
I tu llavors, aquí amb aquesta primera experiència de la nòvia... Què vas aprendre de la vida?
Saber el que no vull.
I què no vols?
Bé, pues algú que...
Que sí, però no, que no, però sí.
Sí, que et trau el pitjor, que no... Mm. Que no et vol... No t'hi vuole bene, com diu aquí.
Com ho diuen en italià?
Non ti vogliono bene. Que voler bene és com estimar, però no és un ti amo. És estimar... Nosaltres tenim sol una paraula per això. A ton pare li dius que t'estimo, però a la dona li dius que t'estimo. Però aquí n'hi ha dos.
En italià en té dues?
Sí.
Que són? Que
ti voglio bene és com una estima d'afecte, de carinyo. De...
Estimo bé, és com profundament.
Ti voglio bene és vull que estigues bé.
Clar, vull que tu estiguis
Exactament.
Bé, no només que jo estigui Exactament. Bé, que tu estiguis bé.
Uh-huh.
I ara estàs bé?
Sí, bé.
Perquè finalment, després del Brasil, vas poder fer que anar on?
Me'n vaig anar a Cambridge. Després de que no vaig començar a treballar al túnel, vaig buscar feina 3 mesos a Barcelona, encara tenia un munt d'amics que vivien per Barcelona, jo no tenia pràcticament estalvis, ja me'ls havia acabat. I anava pues, 2 dies o 3 a casa d'un amic, després a l'altre, i anava a la universitat a parlar amb professors, buscava feina, buscava entrevistes. Una ne vaig fer.
Una entrevista vas aconseguir.
Sí, un munt de candidats, molts geòlegs en experiència.
Sí.
Jo no havia treballat mai en geotècnia i en construcció de carreters o d'edificis, per tant, 0 experiència.
Mm-hmm.
No em van agafar. I en aquell moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, per tant, hem de marxar.
El planeta, és a dir, la mirada és global.
Clar.
És molt boig.
Aquesta frase me la va dir també el meu profe de geotècnia.
No tot el planeta està en crisi.
Exacte.
Per tant, si hi ha crisi aquí, en algun altre lloc no
Tenia
n'hi ha.
3 sortides, per aire, mar o terra, i me'n vaig anar. No em podia tornar al poble després d'acabar la carrera, de començar a veure el món i anar a treballar al camp. Volia provar.
I què vas fer?
Vaig buscar per internet un curs gratis d'inglès.
Vas trobar un curs gratis?
Un curs gratis d'inglès per a ciutadans de la Unió Europea a Cambridge. I me'n vaig anar cap allí.
Escolta, això ens has d'explicar als oients. Curs de a Cambridge gratis que pagaven els fons europeus.
Exactament.
I el vas trobar.
No era un supercollege, no era el curs millor del món, però allí vaig començar a conèixer molta gent, molts bons amics espanyols també, i catalans,
sí.
Que òbviament quan estàs fora de casa t'ajuntes perquè ets la...
Per sentir el caliu,
clar.
No? Clar.
I
que la comunitat.
Exacte. Però vaig conèixer molta gent anglesa. Allí vaig començar a treballar. De gondoler.
Del gondoler. Llavors, això és... Esclar, tu sabies volcans, túnels...
Volcans encara no havia fet...
Encara no havies fet res. Encara estàvem mirant la Terra. No?
Sí.
Les balenes.
Planeta sencer, sí.
Oceanografia.
Sí, una miqueta, un barquet pel mar, no? Fent oceanografia, anàlisis d'aigües...
Sí, fem un curs, estem aquí amb el teclat, anem a Cambridge i llavors dius que jo, esclar, ja no tinc més diners perquè el teu pare et va acabar donant 1.000 euros.
Li vaig demanar, perquè ja no és que ell no me'l volgués donar, però jo no volia continuar l'estat,
saps? Aquesta mica d'amor propi. Això no pot ser que el pare ho vagi pagant tot
exacte.
I la mare, eh?
Sempre m'han anat ajudant en tot el que he necessitat, però ja era una edat, tenia la carrera, dic, escolta, ja...
Ens hem d'espavilar.
Exactament.
Llavors vas buscar on vas aplicar. Estaves fent el curs a Cambridge i què vas fer?
Mira el meu nivell d'anglès, que vaig veure un anunci de xòfer. Sí. Jo pensava que era xòfer per a portar una furgoneta.
Clar.
I jo dic, jo tinc molta experiència d'anar al meu pare a portar el
nou vint. Clar, dels 20, sí.
I em diu, Ivan, molt bé, però és xòfer de barca al riu. I dic, però si vols, demà tu vines i ho proves. I així vaig fer, vaig agafar la bicicleta, me'n vaig anar al riu i vaig començar a entrenar i vaig acabar treballant.
Sí, portar una barca, perquè quan tu em vas al volant té aquell moviment tan lent...
És que no era un volant, era un bastó de 4 metres.
Ah, un bastó de 4
que la clavaves al fons del canal i sí, era molt difícil, pareixia una serp al començament, perquè la mínima que li donaves un angle...
De gondoler.
Sí. És que no és la góndola com la de Venècia, que tenen los rem i així una mica.
No, és més difícil.
És diferent. No l'he portat mai, la de Venècia, en tinc
ganes. Tens ganes d'anar a la de Venècia, home.
Ja hi està, però no l'he provat.
No l'has provat. I això et va servir per tenir un sou?
Sí, un sou, però que només treballava dissabte i diumenge, perquè de dilluns a divendres anava a classe.
Sí.
I els caps de setmana, quan hi havia més turistes... Però devenia del tema, del temps.
Clar, si plou no va surten amb la gòndola.
A Anglaterra.
Eh? Anglaterra plou contínuament.
Un dissabte al matí, plovent, jo a les 8 del matí...
Perquè tu anaves, cobraves si treballaves.
Exacte, si no,
nothing de nothing.
Nothing de nothing. I com a millor ho feia, més tips me donaven. Saps? Havia de fer una mica graciós.
Clar, propina aquí, propina per allà. I vas estar molt de temps així?
Pues vaig estar mig any. Però un dia plovent, el que et dic, vaig tindre que buscar altres feines. Vaig acabar treballant de cambrer a un hotel, també.
Sí.
I a un altre college fent de kitchen porter i de...
Del que fos.
Del que fos. Havíem de sobreviure. Però mentre estava allí, me va arribar l'opció de fer el màster a Mèxic i vaig anar a fer els exàmens de la UNAM, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, a l'ambaixada de Mèxic a Londres.
Però ja havíem trobat l'amor.
No.
Encara no?
Encara no. Va ser l'última setmana que vaig trobar l'Àngela. Va pujar a la barca l'última setmana, pràcticament.
L'última setmana. I tu ja tenies el viatge a Mèxic.
Sí. I li vaig dir. El segon dia vaig veure com me mirava i vaig dir com anava això. Li vaig dir això. I em va dir, vinga amb tu. Va acabar la seva carrera, que li quedava un semestre. Sí. I després
però llavors tu te'n vas anar a Mèxic i ella es va quedar a Londres.
A Itàlia, perquè ella estava un mes a estudiar anglès solament, com unes vacances d'idiomes.
Ja.
I se'n va tornar a Itàlia, a Perugia, va acabar el seu últim semestre i després va vindre.
Però feia que us coneixíeu quants dies?
8.
8 dies?
Sí. Però vaig dir, he trobat la loca, he trobat a la bogeta que m'acompanya. S'ha d'aprofitar.
I cap als volcans, després ella?
Encara no, perquè el meu màster va ser en paleosismologia, en falles, en tectònica.
Paleosismologia, el teu màster, eh?
L'estudi dels terratrèmols passats, com que es registren a l'estratigrafia.
Però, a veure, estudiar tot això serveix per prevenir o per preveure, si més no, els terratrèmols actuals?
Preveure els terratrèmols és impossible. El que podem fer és estimar i calcular quants terratrèmols ha fet aquella falla en els últims milers d'anys i saber de quina magnitud han sigut. Però almenys està preparat pel que pot passar. Però preveure un terratrèmol és quasi impossible.
Però tu no ens pots dir ara a Catalunya si ha de passar alguna cosa o
és
la
complicat.
Resta de la
Catalunya
península?
No és molt, molt actiu. Els Pirineus una miqueta, hi ha algunes falles, però no té una taxa de deformació molt alta com sí que passa als Apenins italians o a l'Anatòlia quan va haver aquell terratrèmol fort del 2023. Però
a l'Anatòlia? I us en vau anar a Mèxic? Va venir amb tu a Mèxic, finalment.
Sí.
I és per això que ens ha escollit avui el nostre volcanòleg, Ivan Sunyer, amb qui estem conversant a Roma, aquesta cançó.
He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies.
Aquest dejaría todo. O sigui, l'has coneguda durant 8 dies i la vas esperar o es vau esperar quant temps?
Pues un semestre. Un semestre sencer. Va vindre a Mèxic per Pasqua, per vacances, no?
Sí.
Però clar, ella estava... És que com si tu te'n vas a Mèxic, jo estic aquí. I a mi m'agradava Chayanne, també és una que m'agradava molt, Torero, quan la ballava de crio, de jove. I li vaig enviar aquesta cançó per a tranquil·litzar-la. Vaig dir, va...
Jo t'esperaré.
Jo t'espero. I així va ser.
I la vas esperar. Quants anys fa d'això, ja?
Això era el 2012.
El 2012.
El gener del 2012. Quants? Ja fan 14 anys.
14 anys. 14 Quantes anys. Criatures teniu ja?
Dos.
Dues criatures. Mira, 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 avui som a Roma amb l'Ivan Sunyer.
Lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás conmigo.
I vas fer després què? Que perquè tu t'agradava viatjar, eh?
Sí.
Tu vas dir, bate aquí la meva vida, no al món.
Ara trobo molt a faltar de tant viatjar, ara ja m'he quedat enganxat i no torno a casa, no? Però bé, has de parar compte que desitges.
Clar, va haver un moment que vas parar, no? I saber què volies a la vida?
No sé.
O què no volies?
El moment va ser dur durant el Covid.
Ah, clar.
Perquè jo estava a Oxford, estava fent un postdoc allí, on va néixer Leonardo, el nostre fill, i en un moment va canviar tot. I ja no era lliure, independent, de poder triar el que volíem fer com a família. I va ser bastant forçat, vam tindre que tornar cap a Itàlia, perquè l'Àngela treballava, però ja va perdre la feina pel Covid. I jo vaig aplicar per un finançament europeu, una Marie Curie, perquè en aquell moment estava tot paralitzat.
La beca Marie Curie, eh?
Sí.
Sí.
I allò em va salvar una mica la situació professional i poder continuar la carrera.
I
vaig tornar cap a Itàlia.
Però és que, de fet, és que la carrera professional tu te l'has inventada, tu, per dir-ho així.
Sí, sí, sí. Vaig... No? Concatenant projectes per a poder autofinançar...
La progressió, sí. Eh? Diríem els estudis, no la sapiència, diríem en realitat.
Sí.
El teu saber, no? la saviesa. I amb aquesta beca Marie Curie, què vas fer?
Allí entre el Turquia, els volcans d'Anatòlia. Allí, mentre estic a Oxford, en la professora que treballava, me parle d'esta possibilitat de Marie Curie, que jo en aquell temps no sabia...
No sabies ni que existia.
No, perquè havia fet els meus estudis a l'altre costat del xarco, a Mèxic...
Clar, esclar.
Havia estat 6 anys, entre els 2 anys de màster i 4 de doctorat, i no ho sabia, m'explica, i em diu, què vols fer? I dic, jo, no ho sé, què creus que fa falta dins de la tefrocronologia? Una altra paraula nova.
Com que n'has dit, ara?
Tefrocronologia. La tefra sí. És tot el material piroclàstic... Piroclàstic vol dir...
Foc
del
sí.
Grec,
sí.
I clastos, que és tot el que surt del volcà en una erupció explosiva.
Explosiva.
Totes aquelles cendres fines poden arribar a centenars, inclús milers de quilòmetres per l'atmosfera. I allò és la tefra. I estudiem la tefra per a reconstruir històries eruptives. Cada nivell de tefra és d'una erupció en particular. I et serveix per a molts estudis interdisciplinaris en arqueologia, en paleoclimatologia, perquè aquells nivells de tefra tenen una edat determinada. I et serveix molt per a poder tindre controlat l'estratigrafia i els events geològics.
Amb quins instruments ho mesureu, això?
Bàsicament, se fa servir... la geoquímica. És a dir, és com el fingerprint, la petjada dactilar
sí?
Del vidre. Del vidre, que és la poma, diguéssim. Perquè aquell vidre és exactament el magma, la mateixa composició del magma, quan surt a l'atmosfera, que es congela, se refreda ràpidament. I estudiem aquell vidre perquè cada erupció i cada volcà tenen una composició particular. Ningú altre té la mateixa.
La mateixa. Avui estem parlant aquí al divan amb l'Ivan Sunyer, vulcanòleg català de Batea, a Roma. I et situem ara a Turquia, eh?
Uh-huh.
I què veus a Turquia?
Pues veiem les meravelles de la Capadocia, del centre anatòlic, tot, aquelles morfologies. Estàs aquella zona famosa que molta gent va en el globus aerostàtic i visita aquelles iglesies i coves escarbades a la roca volcànica. Són inimbrites. Saps l'erupció del Vesuvi que va acabar en Pompeia?
Sí.
Aquella roca se'n diu ignimbrita. Pues el centre d'Anatòlia està ple de metres d'ignimbrites. I allò és una zona turística, és patrimoni de
la humanitat.
De la humanitat.
Sí.
És un lloc de la UNESCO.
Sí.
I allí hi ha 3 volcans més joves que aquestes ignimbrites que estan actius. Per tant, va anar a estudiar i a reconstruir la seva, diguéssim, la seva
història. Per això ho has estudiat amb la beca i et serveix per publicar-ho? Diríem, com ho fas llavors per... Dius, tinc uns dinerons, me'n vaig a estudiar això, però pel teu compte, com treballes amb un grup? Entenc que no ho fas sol, tot
no,
això, no?
No és que sigui per mi sol. Jo aplico en un concurs, diguéssim, de financiació organitzada per la Unió Europea,
sí,
quan te donen els diners, aquells diners els has de portar a una host institution, que diguéssim una universitat que serà la seu del teu estudi.
Sí.
Ells et fan la seva contracte, el teu contracte de feina i utilitzes les seues laboratoris, les seues aules, uh-huh, tota la infraestructura de la universitat. Però a mi sempre m'ha tocat portar els diners de fora per a poder...
Per poder fer això.
Perquè aquí no sóc italià i no tinc...
Clar, però se't veu com una persona doncs, amb molta emprenedoria que és capaç fins i tot, sí, d'organitzar grups, exacte, de treball, no?
Sí.
Diríem de gent que tingui menys formació que tu, i això vas poder fer també, no?
Menys i la mateixa, o més. Sempre
o
menys.
Més.
No, i tant, sempre m'intento arrimar gent que en sap molt.
Clar, per aprendre, no?
Exacte. Llestima. Estic quasi en fase més d'aprendre, ja estic en un punt més intermig, que ensenyo, però encara tinc molt per aprendre, però tant m'arrimo sempre els millors.
I t'agrada fer de professor?
Sí, la veritat és que jo he fet investigació perquè el meu objectiu era un dia formar. Jo vull ser professor, estar amb els estudiants, ajudar-los a aprendre, però per a poder arribar a ser professor s'ha d'estudiar molt, s'ha de fer molta recerca i publicar molt i descobrir i fer coses.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
I què és del que estàs més, no sé, orgullós del que has fet, del que has descobert? I què és?
A nivell científic?
Sí.
Bueno, tampoc no he fet la vacuna del Covid, no? Però vull dir, hem descobrit, per exemple, una curiositat bastant guapa. Jo vaig fer el doctorat de la caldera d'Ilopango, un volcà molt gran que hi ha al Salvador,
sí,
que va fer una erupció durant l'imperi Maya, l'any 434.
Uh-huh.
I va haver molta, diguéssim, discussió entre diferents grups de recerca mundial, entre americans, els anglesos i altres, com nosaltres, els mexicans, perquè aquell projecte era financiat pel CONACYT de Mèxic, i vam arribar a trobar un tronc d'un arbre,
sí,
que havia matat l'erupció en un flux piroclàstic tipus aquell del Vesubi, i el van poder datar fent dendrocronologia. Saps? Els anells dels arbres t'indiquen,
sí,
l'edat que té. Per tant, van fer radiocarboni i dendrocronologia a Oxford, en la que després va ser la meva jefa a la Universitat d'Oxford, i van poder datar amb més precisió aquella erupció, i llavors els gels de Groenlàndia van mirar d'entre l'any 425 a l'any 440, i vam trobar totes les capetes i una contenia la tefra.
I llavors això què vol dir?
Vam poder fer una datació molt més exacta, perquè vam saber en quin nivell estava de l'erupció, i vam poder, diguéssim, contradir a un grup d'Estats Units que havien fet un documental al History Channel, molt americà, molt hollywoodiense.
Molt que ho hem fet, som els millors, nosaltres ho tenim tot. Ja et veig la cara que hi fas,
sí,
eh?
Sí, però havien forçat la data, que era el 534, que allò havia provocat un hivern volcànic,
sí,
després anem parlant de què és, i que havia inclús provocat la peste bubònica de l'imperi bizantí. I clar, això no era científicament ben fet i vam poder...
I què? Ara ja
posa llum a la foscor, no?
Sí, quan ah, acabar. Fins a Roma, fins aquí. Que el porta a arribar, sí, fins aquí, no? I que els Yankees ara ja t'han ofert allà una beca super a
no.
Et volen matar viu, tirar-te a un volcà.
Després vam fer un workshop i vam parlar tots junts. I,
sí.
I, clar, perquè és que no es pot enfadar algú quan fas les coses correctament.
Clar, està bé. I van baixar del burro, no? Diríem, d'alguna manera.
No sé jo si al 100% van baixar el burro. Però clar, ells van publicar, que això fa la diferència, van publicar una revista menys forta, nosaltres ho vam poder publicar perquè estava molt ben feta, una revista molt més forta i, clar, la comunitat, sí, que... científica dona...
Molt, molt interessant. En quina revista vau publicar vosaltres?
El PNAS, Proceedings National of American Science.
Molt interessant poder explicar i que ens ho diguis, Ivan Sunyer, quan els investigadors aconseguiu que la revista de major prestigi us publiqui, llavors aquells que han fet el treball passen a tenir el prestigi, per dir-ho així, de la revista.
És que és molt més complicat. Ha de ser una feina d'alt impacte i que estigui molt ben feta, que sigui correcta per a poder publicar-la allí. Per tant, és un indicador.
Els requisits que demanen, tantes anys gairebé, a poder-los anar omplint.
Sí.
A veure, avui parlem amb l'Ivan Sunyer, vulcanòleg, que és un hivern volcànic.
És quan hi ha una erupció,
sí,
molt grossa, tipus la que parlàvem abans del Vesuvi, o algunes més grans com la de Campi Flegrei, a Nàpoli, la caldera volcànica que va passar fa 39.000 anys. Si hi ha una erupció molt gran, hi ha molt gas, molt sofre que va a l'atmosfera, s'ajunta en vapor d'aigua i fa gotetes a l'atmosfera que perduren per molts anys i fa que la llum solar se reflecteixi i es refrede el planeta. Això va passar també a Toba, fa 74.000 anys, i va haver una gran extinció d'humans que quasi allí...
Gairebé allà s'acaben.
Va haver un coll de botella, s'anomena coll de botella. Els milers d'homo sapiens que hi havia al planeta van
clar, disminuir. Llavors, ara quan veiem alguna cosa a Islàndia o a les Canàries, o sigui, ara què tens previst que passi pròximament amb els volcans, senyor volcanòleg?
Previst? Quina erupció serà?
Sí, ara què ve?
No en tinc ni idea.
No tens idea?
I no vull aquí fer ninguna alarma ni alarmismes. No. Diria una paraula...
Però hi ha volcans vius?
Oh, i tant.
Quins volcans vius tenim a prop?
Aquí molt a prop tenim l'Etna i el Vesuvi i el Camp.
I aquests poden tornar?
Sí. És a dir, estan actius. L'Etna fa erupció cada any, però erupcions petites. El seu quimisme no és tan
particular. I què ho fa que un volcà tingui, erupcions petites o erupcions que destrueix les poblacions que hi ha al costat i més enllà? Què ho fa?
El context geològic allà on estan situats és essencial. Llavors, per anar més al particular, és la química del magma. Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses, com és el cas del Vesuvi. Ara mateix el Vesuvi té una composició més d'acítica i riolítica i aquell magma és viscós. La seva última erupció el que fa és tapar el conducte del volcà i quan tapes el conducte del volcà, tot el que està passant dins de la seva càmera, l'exsolució dels gasos està fent augmentar la pressió. És com una olla a pressió. Quan no aguanta més, explota i fa una erupció grossa. Altres volcans italians, com ara l'Stromboli o l'Etna, tenen un quimisme més bàsic, menys ric en sílice, més en ferro i magnesi. És un magma que flueix més. Per tant, no tanca el conducte, és un conducte obert i quan hi ha exsolució i augmenta la pressió, va fent erupcions més petites. Però si es concentres molt, és quan pot explotar.
Avui, al divan, Ivan Sunyer, volcanòleg de Batea, en Roma. I ara què estàs investigant?
Ara acabem de tornar de Turquia,
sí,
perquè quan vaig acabar la Marie Curie, havien un programa del Plan Nacional de Recuperació i Resiliència italià,
sí,
en què financiava els que havíem acabat una Marie Curie a Itàlia, volíem continuar treballant a Itàlia, i ens donava un altre projecte, he tingut que participar, escriure un nou projecte, i han fet això, un sondatge als sediments lacustres de dins d'un cràter, un volcà, que està, no el cràter principal gran, sinó un cràter d'explosió més petit a la vora, que és una conca tancada des de que es crea. Per tant, allí cauen totes les cendres i no hi ha cap riu que te les erosiona. Per tant, hi ha un llac i hem anat a perforar els sediments lacustres per trobar totes aquestes cendres i poder reconstruir la història eruptiva d'aquell volcà.
Avui parlem amb l'Ivan Sunyer, som a Roma, és volcanòleg, és de Batea, i ja veieu que allà on hi ha un volcà al món, ell hi va. Ara aquest ja l'hem acabat, no?, el treball de Turquia.
Sí, ara tenim les mostres, els sediments, els tubs de sediments d'aquests sondeig, i ara toca estudiar-los al laboratori.
I el laboratori és aquí, a Roma?
Encara no.
No.
Ara encara estan a la ciutat d'Ankara.
Encara
estan a Ankara, molt bé. I abans d'enviar-los, perquè tinc por que els hi passo alguna cosa, el que ha costat aconseguir-los, abans d'enviar-los per avió... Sí, però van ben sellats. Van dins de tubs de PVC, de plàstic, i ben tancats. Però no se sap mai si es poden perdre el barco, arriba un coet d'estos que arriben.
Vols portar-ho tu?
No, ho farem bé, però primer anirem a fer fotografies escàner d'alta resolució a un laboratori que hi ha allà encara i anirem a mostrejar.
Mostrejar,
Sí, mostrejar cendres, mostrejar sediments per a fer l'estudi del pol·len i després l'enviarem a Barcelona.
A Barcelona?
Sí.
Perquè amb qui treballeu de Barcelona?
A Barcelona treballo en gent de la Facultat de Geologia. Bé, abans,
de la Universitat de Barcelona.
De la Universitat de Barcelona. Quan em vaig a estudiar jo, que es deia Facultat de Geologia, ara Geologia ja no és tan atractiu i s'ha de dir Ciències de la Terra.
Ah, que en rius.
Sí. Jo que soc geòleg.
Diu molt bé.
Però a més treballo en molts altres vulcanòlegs i col·legues del Geo3 Barcelona, l'Institut del CSIC, del Centre d'Estudis Superiors d'Espanyol, que està el Xavi Bolos, que ell és vulcanòleg d'Olot. És més normal que sigui vulcanòleg. Venim d'Olot.
Sí.
Jo de Batea, que som de secà, que no hi ha volcans, però sí. Ha anat així.
Escolta, i els volcans, diríem, d'Olot, pot ser que algun altre dia tornin a estar en erupció?
No es pot dir que no, però la probabilitat és baixa. L'últim va ser el CROSCAT fa uns 11.000 anys. Ara hi vam estar al mes d'octubre, vam donar un curs internacional als volcans d'Olot i a l'Espai Cràter, el museu interactiu que hi ha allí. I després vam portar els estudiants a La Palma a veure l'erupció del Tajo Gaite.
I allà a La Palma què vau poder descobrir? Perquè, és clar, quan va el volcà, diríem, entra en erupció, tots ens quedem absolutament parats. Sí. I llavors penses, però no tenim, o sigui, tenim la previsió del temps i no tenim la previsió dels volcans? Com és això?
A veure, vam anar allí a veure els depòsits, a veure els resultats, però és que no és fàcil preveure-ho en molt temps d'antelació. El que sí que pots és, com va ser el cas, en uns dies o hores.
Comences a avisar que això va de debò?
Sí, allò ho podem detectar. No com, els terratrèmols és impossible, perquè la falla es mou en un moment i no t'avisa. Però perquè hi hagi una erupció, ha de pujar el magma des del fons de la Terra, des de l'escorça, i aquell viatge que fa cap a la superfície ha de trencar les capes de roca, els estrats. Per tant, cada ruptura són sismes vulcanotectònics. I allò, si tu tens una bona red de sismògraf, pots saber en quina profunditat està viatjant.
Clar, tu estàs sempre treballant amb milers d'anys.
Sí. Inclús milions, a vegades.
Milions,
ara més milers, perquè m'he especialitzat més cap a el quaternari, cap a les erupcions i els events més recents, però la geologia...
Clar, llavors, ara penso, no? Doncs els éssers humans que ja veus tu, com a molt vivim un segle, no? Diríem. Quina sensació tens? És a dir, com encaixes qui ets tu, els éssers humans, la vida que tenim, amb els milers o milions d'anys?
En molta normalitat, suposo que l'Ivan de fa uns anys, doncs segurament que diu, ostres, com pot ser que es puguen datar aquesta situació? Però com també he fet una estància a Oregon, on vaig fer les anàlisis d'Argo-Argo, que s'estudien els isòtops de...
A Oregon, eh?
Sí, a costa de Portland, Corvallis. I veus que és possible, perquè els minerals, quan es tanquen, quan es refreden,
sí. Hi
ha, és un sistema cristal·lí tancat, però els elements són radioactius. El més famós, l'urani, no?
Sí.
Que és el que va decaient més ràpid. Però el potassi també, l'argó, el plom... I el que fem és estudiar aquestes variacions, aquestes relacions dels isòtops al llarg del temps,
sí,
per poder saber quan va tancar el cristall. És a dir, quan va començar el rellotge d'arena a caure els granets d'arena. I així datar. Però a la vida real... A veure, jo soc un pare de família, vic la vida d'una persona, però després de la feina és un joc en què...
És un joc.
És un joc.
És un lloc i és un joc, eh? És un lloc on investigues i és un joc. Tu jugues.
Sí, una miqueta.
T'has anat comptant el joc pel món.
Sí.
M'agrada... O sigui, quin professor era el que et va dir-te hi ha crisi aquí però no a tot el planeta?
L'Agustí Collado.
Quin gran consell, eh?
Sí.
Mira, obre la mirada, mira el món és tot, busca com anar-hi, busca què vols fer, busca com pagar-t'ho, no?
Busca les solucions i les experiències, moments de dificultat, també et fan créixer, eh? Que he quedat a casa...
Res. Ivan Sunyer.
Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto.
Y nos dieron las 10 del Joaquín Sabina, quien record porta.
Ahora a les edats, el més jovenet, a l'Ivan petit, que anava al cotxe.
Petit, sí. Que anava a l'Ivan petit amb qui?
Amb la mare.
Amb la mare. Com és la mare?
Oh, la Marisa.
La Marisa.
Ha de portar a Joan Batiste i els dos fills a línia, en recte. Sí, sí.
De Poblet anàveu a...
És que ella és de Massalló.
Massalló, el poblet del Terol, eh?
Sí. Està en Batet, exacte, és l'últim poble de la província de Tarragona, ja si te'n vas més cap a Ponent i arribes a Maella i després Massalió.
Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.
I aquí les nits de revetlla, també?
Exacte, els balls a les verbenes del poble de festes majors, tant a Batea com a Massalió, aquesta cançó me'n recordo molt, de ballar-la també en ella i el ball del farolet.
Molt bé. Tu ets un home alegre, eh? Ets vital, eh? Molt, eh?
Sí.
Què, aquesta... Chichi Peralta.
Sí, tampoc... No sabia pràcticament ni qui era el cantant.
No, jo tampoc, eh? Però aquesta cançó... Canòleg, sí.
Sí, era una de les que ballàvem més en l'Àngela quan estàvem a Mèxic.
Sí.
Les festes, ja sabem, no?, que Mèxic... té una situació particular, la seguretat allí, però tant...
És una manera molt elegant de dir que la seguretat té una situació particular. Qualsevol...
Però hem sigut molt feliços a Mèxic. Mèxic és el país més fàcil de fer amics o quasi família, la gent que vam conèixer, i fem festes a les cases, o als patios, saps, del Chavo del Ocho, els patis, sí, interiors, els passadissos allí, fem sopars i després fiquem musiqueta i es balla.
I es balla. I ets feliç ara, tu?
Sí.
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 Mira, mira aquesta altra. Ah.
Vine aquí, sé que estàs cansada, els ulls se't fan petits, deixa'm abraçar-te.
Bona nit dels Pets, què?
Esta, mira, la vaig ficar també dilluns a la nit, que vaig... He estat aquestes dues últimes setmanes bastant viatjant fora, i he estat poc amb els nens. El bo que estan acostumats i que sempre torno.
Sempre tornes. Va. Els parles en català, els nens?
Sí, sí, sí.
Que bo, eh?
Mi, si no, quan arriben al poble no poden parlar amb els cosins i amb els fills dels meus amics.
Una llengua més, eh?
Clar, és que com a més millor. Com el cervell dona més, encara. Com
sí.
Això de que si ets monolingüe com a Itàlia, pues no et facilita l'aprenent d'altres gent.
I els hi cantes, els Pets?
Sí, cantàvem. Aquests Pets ja és per a que s'adormen.
S'adormen amb el Bona nit dels Pets.
A vegades lo ficava, a vegades estem tan cansats que s'adormen, us llegisco contes en català, perquè
sí,
l'última festa que vam fer a l'associació, a la nostra seu, la Maria de Banyoles va aconseguir un munt de llibres, perquè sí, la Nora ja se fa gran i ja no els fa servir tant, la Caperutxeta Vermella, la Neguet Lleig, i els van prendre uns quants cap a casa i llegim en català, escoltant música en català.
En tan alt grau excel·leix l'humilitar estament que deuria ésser molt reverit si los cavallers observaven aquell segons la fi perquè fou instituït i ordenat. I per tant, com la divina providència ha ordenat i li plau que los set planets donen influència en lo món i tenen domini sobre la natura humana, donant-los diverses inclinacions de pecar i aviciosament viure, emperò no els ha tol l'universal creador, lo franc arbitre, que si aquelles ben regit les poden, virtuosament vivint, mitigar i vèncer, si usar volen de discreció. I per això, amb lo divinal l'adjutori, serà de partir lo present llibre de cavalleria en set parts principals per demostrar l'honor i senyoria que los cavallers deuen haver sobre lo poble. Uau, Ivan Sunyer, com t'estimo. Què ens has triat, va?
Tirant-lo blanc.
Tirant-lo blanc, eh? Sí. Uau, per què, per què, per què?
Pues és dels primers llibres que ens van fer llegir a escola, en grup, i em va agradar molt. És una novel·la, fantasia, realitat, Constantinople, i potser també perquè al final he fet cap allí, no?, a treballar a l'Anatòlia, sí, a buscar els volcans, i la història entre el plaer de ma vida com ajuda a tirant la Carmesina, la història d'amor.
Està bé, eh? Uau, 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 uau. I un altre llibre? Els grans mestres de tots els temps ens han ensenyat que la llei de l'atracció és la més poderosa de l'univers. Poetes com William Shakespeare, Robert Browning i William Blake ho van manifestar amb la poesia. Músics com Ludwig van Beethoven ho van expressar mitjançant la música. Artistes com Leonardo da Vinci ho van representar als quadres. Grans pensadors, entre ells Sòcrates, Plató, Ralph Waldo Emerson, Pitàgores, Francis Bacon, Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe i Victor Hugo, ho van compartir els seus escrits i ensenyaments. Els seus noms han passat a la posteritat i la seva existència llegendària ha perdurat al llarg dels segles. Quin llibre ens has triat?
Sabien el secret.
Sabien el secret.
Potser sense que existigués el llibre ja el sabien. Això entra.
De Rhonda Byrne. Al llarg del segle s'han trobat fragments d'un gran secret a les tradicions orals, a la literatura, a les religions i a les filosofies. Per primer cop, totes les peces del secret es reuneixen en una revelació increïble que transformarà la vida de tots aquells que l'experimenten. I ens servirà per tot. Per tots els aspectes, diners, salut, relacions, felicitats, quin és el secret?
Feina.
Feina.
Per aconseguir un projecte, primer l'has de visualitzar. Has de pensar que pot estar passant alguna cosa. Hi ha un forat, un gap científic i tractes d'explicar-lo. I per anar allò has de creure, doncs, és com una peça de motivació, d'animat a que pots aconseguir alguna cosa. I si ho visualitzes i tens la força i el treball i no et rendeixes, al final ho aconseguiràs, perquè si no et rendeixes no n'hi ha altra.
Ivan Sunyer, et desitgem tota la sort del món.
Gràcies.
I et vull donar les gràcies de debò perquè has vingut avui, ens has fet una classe magistral, però una classe magistral de tot el que té a veure, com li dèiem a la geologia ara, a les ciències de la Terra, i sobretot a tot el que té a veure amb l'actitud vital per anar endavant, sempre, en totes les generacions, les de la teva edat, les més grans i especialment les més joves. Gràcies, Ivan.
Gràcies
Ivan Sunyer.
Moltes gràcies.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Gràcies també al Departament d'Unió Europea i Acció Exteriors i al Marc Ferràs, que és el director adjunt de comunicació, a la Maria Canelo, que és la tècnica de comunicació de la delegació del govern a Itàlia, a Luca Bellizzi, abans ho dèiem, el delegat, i a la Judit Santa Rosa, que és la gestora, i ho dèiem també amb el Josep Lluís Santiso, el Martí Cuní, el Xavier Vilà, l'Albert Castellbí. Escolta'm, em faig alumna teva forever, Sílvia Coppolo. Gràcies també a tots els nostres oients del Divan a Catalunya Ràdio.
valent. Hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents, avançant amb la gent, rellevant contra el vent, transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents, avançant amb la gent, rellevant contra el vent, transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.
Els ulls se't fan petits, deixa'm abraçar-te tendrament i calla, que és molt tard i ha arribat l'hora de dormir. Posa el cap a la meva falda i deix la meva mà als fantasmes que t'amoïnen i t'espanten. Tanca els ulls que jo et vigilo des d'aquí. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Geu ben a la vora. Saps que no estàs sola mentre tic a cau d'orella vora. Demà trenc d'alba quan de sol de caron i la clau. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti amb
vent a la vora. Saps que no estàs sola mentre et dic a cau d'orella.